Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta 18 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gos que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en 2 minuts podreu fer-ho. Avui hem de donar-vos una molt bona notícia. L'SPAM podrà continuar gestionant el centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró durant 6 anys més, més 3 anys de pròrroga. Per parlar d'aquesta confiança que l'Ajuntament ha dipositat en aquesta entitat, tindrem amb nosaltres la regidora de Salut Pública, Carme Esteban, i la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra. I a la segona part del programa, els nostres experts veterinaris i etòlegs també ens parlaran de com afecta als gossos i als gats el fet d'aparèixer en actes públics o espectacles. Doncs comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients el gos del qual us parlarem ara mateix. Ell viu al refugi de Sant Boi del Llobregat, que com sabeu gestiona també l'SPAM, i per això donem pas doncs, ja directament a Maria Rosa, ella és l'encarregada d'aquest centre i ens parlarà d'aquest gosset en qüestió. Benvinguda, Maria Rosa.
Hola, Dúnia, què tal?
Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes ja de conèixer doncs, aquest gosset que s'ha escollit, o gosseta, i també conèixer les raons de, doncs, que t'han indicat doncs, de fer-ho, no? De parlar d'ell.
Molt bé, doncs mira, avui l'escollida és una femella que es diu Dina.
Dina, molt bé.
I la Dina és un cadell d'uns 8 o 9 o 10 mesos, no arriba l'any.
Ah, un cadellet, avui parlem d'un cadellet, molt bé.
Sí, bueno, nosaltres sí, perquè des d'aquí de Sant Boi ens fa peneta que la Dina porta ja un parell de mesos esperant a trobar una família i va entrar en uns 6 o 7 mesos, per això et comentava que ara ja deu tenir al voltant dels 10 i bueno, sabem que conforme es vagi fent gran pues és més difícil trobar-li una adopció.
Clar, clar.
I a més és una gossa molt, molt divertida, molt activa, té moltes coses per donar i bueno, que està visquent malauradament amb una gàbia. Havíem una possibilitat més de promocionar-la, no? Per dir-ho així d'alguna manera.
Tot i que ja amb 10 mesos, Maria Rosa, és una cadalleta, evidentment, però de tamany, bueno, depèn, no?, de com sigui la seva raça, si és un animal doncs, que serà gran o serà de mida petita.
Mira, ella, l'hem catalogat una miqueta així, és una mestissa com de Golden Cocker, perquè et facis una idea, és una bossa que no arriba a ser tan alta com un Golden i no arriba a ser tan baixet com un Cocker, llavors la tenim en un centre. Ella té el cabell semillarg, de color negre, preciós, brillant, un color negre molt, molt maco, i és una esbojarrada, vull dir, és un cadell molt actiu, això sí, val? No és un gos tranquil, vull dir, és un gos que necessita, doncs,
és un cadellet, clar, té ganes doncs, de conèixer, de descobrir, que s'ocupin d'ella. Jo tinc la foto de la Dina ara davant meu, he entrat a la pàgina web, a www.protectoramataró.org, i tinc la foto d'ella, i sí, és una monada.
És una monada i surt bastant seriosa, la foto, vull dir, ella és molt
veritat,
tot el contrari,
és veritat.
La foto,
Molt bé, i Maria Rosa, si volen adoptar la Dina, Com ho han de fer? On s'han d'adreçar?
Doncs, es podrien posar en contacte amb nosaltres mitjançant a la pàgina web, que allà tenen les dades de Sant Boi, seria el telèfon mòbil, o bé un e-mail, i si no poden venir directament aquí, a la Ria número 2, estem dintre del recinte de la policia local de Sant Boi, al costat
Repeteixen, si us plau, a l'adreça de... l'adreça on sou, perquè em penso que s'ha tallat en aquest moment, justament.
La Riera del Fonollà, número 2.
Molt bé, perfecte. És que així donem més adopcions, més possibilitats, més opcions a la Dina perquè trobi una família. Doncs vinga, a veure si tenim sort, Maria Rosa, i la Dina pot trobar una família ben aviat.
Doncs perfecte, moltes gràcies, Dúnia.
Vinga, adéu, adéu. Doncs això, ja ho heu escoltat, la Maria Rosa ens parlava de la Dina, una cadalleta de 10 mesos que es troba en el refugi de Sant Boi. Els horaris del refugi de Sant Boi, per saber els horaris, ja de pas doncs, donem la benvinguda a la Sílvia Serra, la presidenta de l'ESPAM. Benvinguda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Doncs ara anava a dir a Sílvia que els horaris són d'11 a 5, el que jo no sé si esteu canviant horaris darrerament i potser per anar a veure la Dina a Sant Boi s'ampliarà o no s'ampliarà. Quins són els horaris per anar a veure-la?
Doncs sí, ara, avui, és fins a les 5 de la tarda. S'obre al públic de les 11 a les 5 de dilluns a divendres i dissabtes i diumenges d'11 a 2. A partir del dia 1 de març s'equipararà l'horari de Sant Boi en els refugis que tenim a Mataró. Serà de dilluns a dissabte de 11 a 7 i el diumenge i els festius de 11 a 2.
I així, si volen anar de moment al cap de setmana a veure-la, és d'11 a...
Fins al mes de març serà de 11 a 2.
Molt bé, molt bé.
I els laborables a les 5 de la tarda.
A veure si tenim sort amb la Dina, eh?
Sí, jo la conec i és molt maca. S'assembla, perquè la gent se l'imagini, és com un golden, eh?
És com un golden, sí.
Creuada de golden i cocker, però físicament és com un golden, però negre.
Quina llàstima que no hagi sortit encara, no? Una gosseta tan bonica. A vegades no s'entén com... No?
Noi,
animals.
També tinguem en compte que aquell refugi no es pot comparar al que tenim a Mataró, per exemple, el CAC i els visitants tampoc són massa nombrosos.
Què vols dir, que hi ha menys afluència de públic allà?
Molta menys afluència de gent, sí. I el que volem fer amb aquesta modificació d'horari, i aquest any estem disposats a fer molta comunicació per facilitar que la gent hi vagi i facilitar doncs, que el que no es trobi a Mataró es pugui trobar a Sant Boi, o a vegades per proximitat dels adoptants.
Clar, clar. També,
però tancar de 5 de la tarda, això ho fèiem quan vam començar la gestió aquí a Mataró, i s'ha demostrat doncs, que és una errada. Perquè la
clar,
gent,
justament a les 5 molta gent...
Pleguen, molta gent, surten els nens de les escoles, les famílies és a l'hora que poden venir de 5 a 7 a visitar-nos, sobretot el divendres. Esperem que sigui un èxit. I
home, això segur, tot el que siguin facilitats per la gent sempre és benvingut,
i
oi?
I tant, i tant.
Vinga, doncs a veure si amb la Dina tenim sort. Sílvia, continuem. Donem la benvinguda també a la regidora de Salut Pública, la senyora Carme Esteban, que està avui amb nosaltres també. Senyora Esteban, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer.
De res. Doncs continuem amb peluts perquè us ho hem anunciat en el sumari. Avui estem de celebració d'alguna manera, no, Sílvia? Tenim bones notícies. I és que l'ESPAM continuarà gestionant el centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró per una bona estona més.
Sí.
Una bona estona. En total són 9 anys, que serien 6 anys més 3 de pròrroga, oi?
Sí, efectivament.
Molt bé, doncs per parlar d'aquest tema, que penso que és molt important doncs, que la gent conegui el que està succeint ara mateix i el que passarà en els propers anys, jo potser començaré amb la regidora demanant-li perquè ens expliqui com ha sigut això, com es fa això de renovar per un període així important de temps, no?
A veure, primer dir que estem molt contents amb la gestió que s'està portant a través de l'ESPAM, no? Si no, no ens haguéssim plantejat doncs, fer una renovació de 6 anys amb una possible pròrroga fins a 3 anys com a màxim, que són els 9 anys que tu apuntaves, Dúnia. Però enteníem primer, per una banda, que s'havia de donar una tranquil·litat i una, la continuïtat a la protectora, a l'ESPAM, a la que estem treballant. I per un altre, el període de 6 anys era perquè estem treballant conjuntament un pas cap a un nou model, d'intervenció i d'estar amb els animals, no? Que en diríem, des de l'Ajuntament diem un centre integral, però cal definir-ho. Per tant, durant aquests 6 anys, esperem que no esgotem els 6 anys, hem de trobar i hem de tenir l'encaix del nou model.
És el a dir, nou model es refereix a un espai, un nou espai?
Parlem d'un nou espai.
O una nova manera de gestionar.
Parlem d'una nova forma de gestionar. Hem de trobar aquest encaix. És a dir, fins ara, per una banda, en d'altres puestos, l'administració i l'Ajuntament que tenia l'obligació, en aquest cas, de la recollida, de la tenència dels animals perduts, funcionava d'una forma i les protectores funcionaven d'una altra, de forma molt distanciada, diferenciada, fins i tot molt enfrontades. A Mataró van aconseguir aquest equilibri de treballar de la mà d'una protectora amb garanties de continuïtat i amb una forma molt amable per tots, fins i tot pels ciutadans que veuen, doncs, i ara quan fèieu l'anunci de l'horari de Sant Boi, clar, aquí a Mataró seria impensable doncs, no estar els divendres a la tarda obert o el diumenge, que si passeges per allà veus quantíssima gent s'hi acosta a veure l'espai de l'ESPAM. No?
Però tot no ha sigut així durant tant de temps.
Tot vull
fa relativament poc, no, Sílvia, que...
Que estem nosaltres gestionant el servei municipal, a veure, l'ESPAM com a tal, com a entitat, com a junta directiva, pensem que l'ESPAM fa molts anys que existeix a Mataró i sempre ha estat, com sempre he dit, relacionada amb, amb el servei. Però nosaltres, els actuals gestors, estem des del 13 de juny del 2005. O sigui que aquest any farà, el juny farà 5 anys.
Exacte. Ens
vam entrar amb un contracte de 2 anys, amb 2 de pròrroga.
I ja hi havia en aquell moment la senyora Esteban?
No.
No, en aquell moment no.
No, hi havia l'Oriol Batista. Però bé, igual, vull dir, molt bona relació. Des que hem entrat, nosaltres ens hem sentit sempre amb molt de suport i acompanyats. I en aquests moments jo puc arribar a dir doncs, que formen part de l'equip ESPAM. O sigui, l'Ajuntament de Mataró, sí. Jo puc, jo
o sigui, que queda estic lluny, orgullosa de dir-ho. Queda lluny aquesta... aquesta mirada, no, que ens donava la senyora Esteban de moltes protectores i ajuntaments que estan confrontats.
Sí, i és que és la realitat. Sempre hi ha aquest confrontament, no, doncs que l'Ajuntament no em fa cas, l'Ajuntament demano diners i no me'n dona, els estic fent el servei a canvi de res. A veure, les seves raons ja n'està passant, eh? És real. Hi ha molts ajuntaments, sobretot no parlo de la província de Barcelona, si parlem de Lleida o parlem de Tarragona...
Sí, fa poc parlàvem amb una entitat de la Noguera que ho estava passant molt malament.
És bastant penós, no? El que s'està fent s'aprofita moltes vegades de les entitats. Però en aquest cas, Mataró està demostrant que no. O sigui, sense l'Ajuntament tampoc haguéssim pogut assolir el que hem assolit fins ara.
Estàs contenta, no?
Al costat d'ells.
A més a més, es va fer públic fa relativament poc, veritat, la setmana passada, no arriba.
Es va aprovar aquest conveni en el ple de la primera setmana, el primer dijous de mes.
El dia 4 de febrer.
Exacte, és quan es va aprovar, no?
I com es dona aquest pas de fer-ho així durant tant de temps?
El pas és això, primer, per una banda, perquè l'ESPAM ha demostrat que és una protectora amb una visió de gestió i, a més, amb múltiples projectes que complementen d'una manera molt bona el que és l'obligació de les administracions, en aquest cas la recollida, la tinença, però hi ha tota una sèrie de coses que fan que sigui gairebé més important que no pas només el que és l'obligació per la part de l'administració. I per tant el que volíem és això, donar una tranquil·litat, en aquest cas, a l'ESPAM, de que hi havia un compromís de 6 anys. Un compromís que per això va haver de passar pel ple de l'Ajuntament, com que és supera els 4 anys de durada.
Clar, normalment doncs, són 4, oi?
Com a molt, és a dir, el que comentava l'anterior conveni eren 2 anys, renovable per al mateix període, 2 anys més. Per tant, 4 no superaven cap cas els 4 anys de legislatura. Però el ser per un període més llarg, doncs havia de passar-se pel ple i tothom va estar d'acord.
Tothom va estar d'acord.
Va ser aprovat per unanimitat de tots els grups del consistori. I entenien que això, que era una forma de donar una tranquil·litat, de continuïtat, per tant, de projectes que es puguin encetar i d'aquesta relació que estic molt d'acord amb la Sílvia, o sigui, ha estat una descoberta de que és una necessitat per part de les administracions treballar i fer el que li és l'obligació, però per una altra que hem d'anar de la mà d'aquells que aporten un plus, perquè és que estan convençuts que s'ha de treballar bé, en aquest cas, amb els animals. No?
Clar, que a vegades no sempre passa.
A vegades no sempre passa, no? I a vegades aquest encaix és difícil. Jo a vegades parlo amb ajuntaments d'altres municipis que em diuen que no saben com fer-ho i tal i qual. Estem abocant molts cèntims, però no hi ha un resultat... no estem contents com s'està portant, no? Dius, clar, és que amb un altre protector però no sabem si entra. Vull dir que aquesta recança que hi ha per les dues parts penso que és el plus que nosaltres aquí podem portar, no? És a dir, demostrar que és possible anar de la mà, demostrar que és possible fer coses molt interessants, demostrar que és possible que podem donar un pas més endavant i intentar ser punters a nivell d'Espanya i fins i tot a nivell d'Europa. I sobretot hem d'ensenyar aquest model. Qui vulgui que s'hi pugi al carro, però hem d'ensenyar que no és només tenir uns animals en una gàbia, en un puesto, adoptar-los i tal, sinó que aquests animals es poden aportar moltes més coses, fins i tot aquells que no són adoptables, no?
Els que ningú vol.
Els que ningú vol, exacte. O sigui, jo quan vaig veure aquella campanya vaig pensar, és genial, perquè si no aquells que queden en un racó, no senyors, poden ser molt útils. És com si nosaltres ho féssim a les persones.
I tant,
no és cert,
Ho estan, ho estan fent ara en moltíssimes teràpies assistides, amb diferents, doncs, fins i tot amb diferents, una presó ara, amb diferents persones amb discapacitats, vull dir...
Moltes persones que viuen soles,
persones
que és l'única relació que tenen, i que complementa tot allò que, clar, com que també sóc la de serveis socials, doncs també veig d'una altra banda, que és a dir, aquella complementaritat que poden fer a certes persones que viuen soles i que de cop i volta tenen un cadellet, un gosset petit a casa, i que fa, doncs, que surtin a comprar, que surtin a passejar, que es relacionin. És genial, és genial.
I Sílvia, ara estàs escoltant aquestes paraules que, doncs, molt positives, no?, que doncs, ens exposa la senyora Esteban. Quin diries tu que és, doncs, la clau d'aquesta gestió, d'aquesta manera d'evolucionar, que es diferencia d'altres protectores, doncs, com bé deia la senyora Esteban, doncs ajuntaments poden donar diners, però sembla que allò és un pou, no acaba de sortir-se.
No hi ha una bona comunicació entre entitat. A veure, la clau nostra jo crec que és la nostra entitat, o sigui, els anys que tenim d'experiència. És el...
Perquè l'ESPAM va començar fa
70,
anys i panys,
a l'any 72, fa molts anys, molts. Aleshores, és valorar tota la vida, el passat d'aquesta entitat, les seves vivències, les seves experiències, les coses bones, les dolentes, i sobretot del que ha passat dolent, doncs treure-li el positiu i ser constructiu. Aleshores, doncs, de les errades, aprendre'n i no tornar a cometre aquestes errades. Aleshores, el grup de persones que ens vam trobar vam tenir molt clar que havíem de treballar al costat dels ajuntaments. Sense els ajuntaments no ets res, o sigui... una entitat per si sola vulguem fer un servei públic, perquè no ens oblidem que la recollida, manteniment, promoció de l'adopció és un servei públic, que s'ha de finançar via pels propis propietaris que tenen el problema, o via, doncs, per l'administració. Aleshores, no pots anar mai a part dels ajuntaments. Aleshores, és conèixer les necessitats que té un ajuntament i intentar adaptar-te a ells. Al principi, nosaltres, esclar, hem començat a obrir una miqueta aquest camp, no? A començar a explorar aquest territori, i el nostre objectiu era demostrar als ajuntaments que podien confiar en les entitats protectores.
Clar, però com ho demostres, això, Sílvia?
Treballant.
Però vols dir que els altres no treballen, altres protectores?
Quina nosaltres,
és això,
sí,
no?
És tothom,
aquest
veure,
plus que us diferencia, treballa. Quin seria?
No sé,
potser una mentalitat,
la gràcia que tenim, no sé,
gràcia, vull dir,
no, la gràcia, hi ha professionals en tots els sectors, i hi ha un professional que despunta més, hi ha un altre que es queda com més mediocre, no? Ens hem trobat un grup de persones, doncs, que pensem d'una manera determinada, i crec que ha estat encertada. I a l'estar encertada, doncs, hem anat creixent, hem anat buscant persones també, doncs, que siguin hàbils amb la gestió, que tinguin coneixements. El que no ens ha interessat ho hem deixat de banda, no hem estat una entitat tampoc conflictiva, no estem d'acord amb denúncies, ni manifestacions, ni cridar massa, som gent pacient, sabem que arribarà el dia. Per nosaltres això, la mostra de... O sigui, el fet aquest dels 9 anys és una resposta, és una mostra, doncs, de confiança de l'Ajuntament de Mataró cap a nosaltres. Jo crec que és com... És com un premi, no? És a dir, doncs, és la mostra de que estem contents de la vostra feina, un reconeixement, tot i que hi ha molt a fer, i bé, esperem que durant aquests 6 anys puguem ja veure, doncs, aquest espai, que és el somni de la protectora d'animals de Mataró, veure aquest espai.
Aquest espai que també gestionat. Ens interessa a nosaltres, evidentment, totes les persones que ens agraden els animals i que en sabem ben poc, no?, del tema. En quina fase ens trobem, senyora
Esteban? Ara mateix estem en la redacció conjunta del projecte topoguinari. Hi ha diverses opcions, en aquest cas no hi ha cap ni una concreta, o no podem dir que hi hagi una concreta i que hagin pogut descartar la resta. És veritat que es necessita un gran espai, perquè la idea no és traslladar només el que hi ha, sinó fer múltiples activitats i que sigui com, jo el defineixo, no sé, com el campo. Sap greu fer propaganda de l'Alcampo, però per entendre's, un centre on la gent pugui anar a passar el dia.
Desbarjo.
Desbarjo, exacte. Uh-huh. Un lloc on es faci de tot, des de mostres, fires, cursos, els projectes que tenim disseminats per la ciutat amb el centre que és seu, el projecte Vincles, i totes aquelles coses que puguem encabir-ne allà, que tinguin una relació i a veure amb els animals, amb la tinença d'animals. La qual cosa, qualsevol família podrà agafar el diumenge al matí, agafar els seus animals, o si no en té, doncs anar a col·laborar, portar-se la carmanyola, portar-se el que sigui, passar una estona allà, perquè evidentment ha de ser un lloc on hi hagi vegetació, no pot ser un lloc urbà. Uh-huh. No? I veure
I
quin és el model.
I aquest espai, el teniu?
Hi ha diverses possibilitats, però encara no hi ha cap ni una tancada. En tot cas, hem de veure quin encaix té. Evidentment, ara la conjuntura econòmica fa que estem per veure on i què, i a partir d'aquí, quan la conjuntura ens ho permeti, doncs, tirar endavant amb totes les piles posades per poder encaixar això. Per això ens hem donat aquest termini de 6 anys, probable fins a 9, que jo espero, desitjo, igual que comentava la Sílvia, de que no esgotem els 6 anys.
Clar,
precisament
clar.
Aquest conveni contemplava l'encaix d'un possible canvi de model per un possible trasllat en un altre espai. Era una de les coses que es volia posar perquè no fos rescindir-ho i punt, sinó canviar-ho per un altre model en cas que fos necessari. No?
I aquest espai que ara està plantejant sembla com bastant pioner, no? Jo no dubto que hi hagi a Espanya un lloc similar, perquè tal com ho esteu, com ho està explicant, semblaria un lloc on anar a passar el dia i on no fes tristor anar a veure els animals, perquè molta gent a vegades ens truca, ens escriu i ens diu és que m'encanta la feina que feu, però jo no vull anar a un centre perquè ho passo malament quan veig els animals, no?
Exacte.
D'alguna manera això seria trencar amb...
Totalment, la idea és totalment. Jo m'imagino, doncs, imagina't un parc forestal que tenim a la ciutat i que, a més, està al costat d'un centre on hi ha tota la part logística d'aquell centre, que en tenint en compte que són animals i que, per tant, doncs, no necessita una estructura gaire grossa. Uh-huh. Però la idea era això, és dir, passar, gaudir, veure en el seu ambient. Vosaltres, per exemple, a l'SPAM ha descobert que els gossos poden estar més d'un gos en un tancat gran sense cap mena de conflicte, si sabeu com són aquests gossos, etc, etc. Vull dir que són coses que a d'altres llocs no estan. No sé, jo l'altre dia vaig passar per una gossera, que no, evidentment no diré el nom ni el lloc, en el que vaig passar al costat pel cotxe i vaig passar a les 3 de la tarda a ple sol. L'ombra que tenia aquella gossera era penosa. Mm. I deia, Déu meu, estem a l'hivern, però és que les condicions en què estan aquests animals vols dir que són les adequades, no? A més, doncs, llocs on no hi ha puesto per anar a passejar, no, necessiten un espai que hi hagi
condicionat,
que sigui agradable passar l'estona, que això, si vols anar a xerrar, perquè t'hi trobes allà amb d'altra gent que també gaudeix dels seus animals.
I de la natura, perquè està dient,
exacte,
també, no?
I de la natura. Molt bé, a més, aquí, com que estem en un clima mediterrani, tenim molts mesos en el qual es pot gaudir de l'aire lliure sense cap mena de problema,
tant,
un petit abric.
Sí. Doncs, clar, això és un projecte que està començant, diguéssim, la llavor, d'alguna manera, però, clar, si ens posem a nivell present, els propers mesos, Sílvia, l'SPAM, que t'he pensat de moment amb aquest centre amb el que estarà gestionant aquest proper any i l'altre, què és el que tens pensat? Imagino, segur, que tens pensat millorar, perquè la Sílvia sempre està donant-li el cap per intentar millorar la situació dels animals. O sigui, que estic segura que tens,
doncs,
alguna cosa a dir.
Mentre esperem que arribi el somni del nou centre, nosaltres continuem millorant les instal·lacions, continuem treballant pel benestar dels animals, Treballarem molt aquest any juntament amb el Jaume Fatjó, amb estudis de benestar, on podrem treure també conclusions. Crec que una de les feines més importants que farem ara aquests anys, aquests propers anys, és començar a estudiar, a valorar, a preparar-nos pel dia demà que tinguem, que hi ha d'una forma en aquest espècie de parc temàtic, com diu la Carme, per equivocar-nos el mínim possible. O sigui,
ara és moment de prendre nota, no,
Sílvia? Sí, fixeu-vos, si veniu al centre del carrer Galícia, ja hi ha una miqueta, hi ha un punt de màquines d'aquestes per si algú vol prendre una Coca-Cola, hi ha uns bancs per sentar-se, ja hi ha els gossos allà prenent el sol, està obert al voluntariat, hi ha un espai agradable que... Si cada mes que passa, doncs el visitant, si va venint un cop al mes, veurà que cada mes hi ha alguna cosa diferent.
Des de fa
que
temps,
si plantetes, ja. Que si floretes. Volem que sigui agradable, no? Allò, la típica gossera tancada, com una imatge de presó, de que hi ha gossos perillosos a dins, és que no és així, no és la realitat. Doncs ja volem convidar el ciutadà que vingui a visitar-nos. I Calpiler i Sant Boi, doncs serà un dels objectius també d'aquest any, és millorar l'acollida de les persones i sobretot el benestar dels animals.
Que són els altres dos centres que també gestioneu, eh?
Són els dos centres, sí, en gestionem tres. Aleshores, doncs, a part de tot això, treballarem amb el projecte social, el Vincles ha de tirar endavant, ha de millorar, i comencem també a tirar endavant tota la part d'escola, de formació, que és també, tal com diu la Carme, on tindrem una assignatura pendent. Crec que la nostra experiència, si va siguent exitosa, com penso, considero que està sent, o sigui, estem molt contents de com està funcionant, malgrat els problemes econòmics,
que en parlem
que no
sovint,
cal amagar-los, sí, sí. Vull dir, qui són? molt complicat fer el que estem fent, però bueno, ens anem sortint amb l'ajut sempre dels ajuntaments, cal dir-ho, dels socis, dels padrins, dels adoptants, que sense ells no tindria sentit res. Pensem que aquest any, doncs, l'assignatura pendent també serà ensenyar a altres protectores o gent que vulgui tenir iniciatives semblants o altres ajuntaments la manera de poder fer les coses perquè ens surti bé. Però jo sempre us ho dic, a base d'equivocar-nos, perquè ens equivoquem perquè ningú ens està ensenyant. No hi ha una escola de formació de gestors de centres d'acollida.
Que això dèiem que potser...
Estem descobrint-ho, ni d'anar treballant.
Ni tan sols sabem si en altres parts del món existeix aquestes escoles de formació de gestió.
Escoles no sé si n'hi ha, però centres que funcionen, sí. Potser en Jaume això ens ho dirà, no? Que ell està més al dia amb el tema del que és benestar i de formacions i en contacte amb universitats.
Sí, després, sí que després existeix, a la segona part li demanem.
Però aquí a Espanya no. I esclar, anem bastant perduts. Fins i tot els ajuntaments van molt perduts. Et poden fer una instal·lació preciosa, però necessites saber-la gestionar. Nosaltres ens hem trobat amb instal·lacions antigues, bueno, que el Piler no, però el del carrer Galícia portava bastants anys, i ens n'hem sortit. Imagina't, és el que diem, si ens n'hem sortit amb aquestes instal·lacions i amb un mínim de pressupost, doncs, ostres, el dia que tinguem un centre
de
nou, de trinca...
Que es preparin, eh? Jo per acabar li demanaria al senyor Esteban si de tant en tant va al centre del carrer Galícia o si el visita sovint, senzillament per saber, no?, una miqueta, doncs, la visió d'una persona de l'Ajuntament que visita tant en tant aquestes instal·lacions.
Normalment quan vaig és quan tinc algun regidor o regidora d'algun altre municipi que diu, però vols dir? Dic, sí, anem i ho veuràs. I llavors, quan ho veu in situ, jo li dic, escolta, això està molt mal fet, perquè tal, perquè evidentment el carrer Galícia, ja comentava la Sílvia, tenim problemes d'estructura de calterra, doncs era un antic abocador, la qual cosa això no dona fermesa.
Era un antic abocador
de runes, la qual cosa no dona fermesa, evidentment, a les construccions que hi ha a sobre, per això és una de les qüestions en què han de marxar d'allà en un termini relativament breu, no? Però el que ells no saben és que jo normalment els diumenges al matí intento anar a passejar i llavors passejo per allà, en aquella zona passo pel carrer Galícia, passo, veig qui surt... A veure, faig una ruta, no? I aquesta ruta justament passa per allà, no? Perquè vinc relativament
a prop.
No, en sèrio, és de veritat, eh? I llavors em fa gràcia perquè, a més, clar, doncs veus tota la quantitat de gent, a vegades és de pujada i llavors és una hora més relativament més aviat i, per tant, no hi ha tanta gent, veus la gent del centre que estan endreçant,
però cap a quina coses. Hora, cap a quina hora allò
mira,
comença?
Mira, n'hi ha vegades que les agafo de pujada cap a les 9 i per tant no hi ha tanta gent, però quan baixo, a vegades és de baixada, i llavors és cap a la 1 i llavors està ple de gent a vessar, amb gossos, animals, sortint, entrant, donant aigua al parc i a l'altre costat, que també està molt ben adequat, tenen els patets, els animalots per poder beure aigua i córrer i tal i qual, i veig, doncs mira, està bé, està bé.
Si la gent que està passejant gossos en aquell moment sabés que la persona que està caminant en aquell moment és la senyora Esteban, que està implicada...
No gosso entrar dintre, perquè entre altres coses és com una intromissió també, no? Algun dia igual sí que hi entro, però és allò que dius, ostres, em sento controlada. No, no és aquest el sentit, no?
El que a mi m'agradaria dir també, és important, una de les gràcies que té el centre d'acollida del carrer Galícia és que està tan cèntric, que està molt cèntric, i últimament es té la mania o l'obsessió que aquests centres han d'estar apartats, perquè com que fan soroll els gossos, fa pudor... Crec que hem de donar gràcies, Carme, i agrair al barri del nostre costat de la Llàntia, que han sabut conviure amb harmonia amb el centre d'acollida des de tota la vida que ha estat allà. Vull dir, mai ens han portat cap problema, mai han hagut queixes, al contrari, que venen a veure, ens venen els senyors grans allà a veure què fem cada dia. O sigui que realment l'èxit del centre d'acollida del carrer Galícia, perquè n'hi ha, hi ha un munt d'adopcions, un munt de visitants, és algo increïble, que és el que voldríem traslladar en el futur també. És també mèrit del barri que tenim,
sí, perquè
al costat,
si tens uns veïns, si tens uns veïns al costat, que...
És un dels problemes que tenen
suport,
normalment
seria més complicat.
No, i que nosaltres com a Ajuntament hem de vetllar. Jo estic molt d'acord que ha d'estar molt ben comunicat, és a dir, qualsevol persona, tingui més mitjans o menys, vull dir que pugui caminar o no pugui caminar, ha de poder accedir-ne d'una forma fàcil a aquests centres.
Com si accedeix no, a l'Alcampo, per
com
exemple.
Com s'accedeix
a l'Alcampo,
o qualsevol altre. Exacte, sigui en autobús, sigui a peu, sigui com sigui, que està dintre d'una ruta, que a més a més hi ha gent que passa en bici, caminant, passejant, perquè és una zona que està molt ben comunicada. I per tant, estic totalment d'acord que ha d'estar el futur ha d'estar també ben comunicat.
Depèn de la nota.
Però respectant que els veïns no tinguin molèsties. Aquests han estat molt simpàtics molt, i molt adequats.
Molt cívics han estat.
Però si algú li molesta, ho hem de respectar.
Molt bé, doncs aquí acabem amb l'entrevista amb la senyora Carme Esteban, regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Mataró. Li donem les gràcies per haver vingut i també doncs, recordar abans de fer la pausa doncs, que hem fet l'entrevista perquè l'Ajuntament de Mataró ha cedit, diguéssim, la gestió per 6 anys més 3 prorrogables a l'entitat, a l'SPAM.
Una gran mostra de confiança. Estem agraïts a tota l'SPAM.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres, de veritat.
De res. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més peluts. Fins ara.
Hola, sóc Emma Viladesau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és una llar? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu? T'animes? Ajudar-los és molt fàcil.
Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902-908-043, 902-908-043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org. www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil.
L'espai veterinari.
Doncs continuem a peluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, en Marcelo Cabrera, cap veterinari de l'SPAM, i al nostre tòleg, el Jaume Fatjó, cap de benestar animal de l'SPAM. Benvinguts a tots dos.
Hola.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé. Avui volem parlar d'un tema que ens va molt bé conèixer i es tracta de saber com s'han de preparar els animals pels actes públics i com els afecten aquests tipus d'activitats també, no? Per encabir millor el tema i parlar de situacions així més reals, podríem començar amb demanar-li a la Sílvia Serra, perquè la protectora té previstos actes públics d'aquests que ara parlarem, com per exemple, ben aviat em penso que hi ha una fira, que és la Fira de l'Arbre, que es farà a Mataró. Sílvia, veritat?
Sí.
I allà hi ha una desfilada de gossos, veritat?
Sí, hi ha una desfilada I bé, estem presents també en un estant de divulgació. Estarem el dissabte i el diumenge. El diumenge al matí hi ha una desfilada.
Quins dies són? El 20, em penso, i el 21 de febrer?
Doncs mira, és el dia 20 i el 21 de febrer.
Exacte,
és dissabte i diumenge. El diumenge, no me'n recordo bé si és a les 12 o a la 1, jo diria que a la 1, hi ha una desfilada de gossos dels centres d'acollida de Mataró. Entre els dos centres, el de Calpilé i els del CAC, que pleguem uns quants.
Els de Sant Boi aquí...
És que és un trasllat,
és un trasllat lluny, complicat. És lluny.
Els estressem massa.
I ja, justament ens explicaran ara ells aquest tema.
Sí. Aleshores, uns quants voluntaris són els protagonistes, juntament amb els nostres gossos, i passen per l'escenari aquell que hi ha al Parc Central, i al Parc Central, bueno, el Parc, sí, és el Parc Central, a l'antic.
És l'antic Parc Central.
Sí. I, bueno, és una festa.
És una festa
fa anys que ho fem,
Que acaba normalment amb adopcions.
Amb alguna adopció. El que passa que aquest any no donem els gossos allà mateix. O sigui, s'exposen, desfilen, lluïm de gossos, però han de venir als centres d'acollida. Volem que sigui una adopció més meditada, una adopció més pensada, no volem que sigui algú molt buf, impulsiu. No?
I que tres mesos més tard tornen, no?
Sí, hem tingut alguna mala experiència amb desfilades així i vam decidir que en el mateix moment no es donarien. Aleshores, la gent que se'ls miri, que no hi hauria problema, que cal deixar la gent que els passegi.
Que gaudeixin dels gossos.
Que gaudeixin, però si volen venir a tramitar papers, s'ha de ser a partir del dilluns. El dilluns al matí ja poden pujar.
Després el cap de setmana,
sí,
molt bé.
Però nosaltres acostem els gossos a la ciutadania. És una cita obligada, cada any ho fem. I la veritat és que ens va molt bé.
Molt bé, molt bé. Si també vau fer fa relativament poc una desfilada a Sant Boi,
sí,
em penso.
Que també va tenir èxit.
I clar, es van fent desfilades, llavors avui volíem parlar d'aquest tema. Potser podem començar parlant de la part més veterinària.
Sí, al principi exposàvem els gossos. I bé, no era...
Exposar vols dir que els teníeu amb una mena...
Els teníem durant els dos dies amb unes gàbies, amb uns tancats, i anàvem relevant-los. Però això en Jaume també ens ho dirà. També vam veure, vam comprovar que s'estressaven molt, algun aleshores tornava al refugi amb diarrees... No. Vam decidir que no ho fèiem.
Es va decidir que potser doncs, això de la desfilada
no
dura poquet, està
és
bé...
És un moment, ells passegen, surten i tornen cap al refugi, no estan acostumats.
Claro, bueno, justamente ayer estábamos hablando que por la proximidad seguramente algunos bajarán caminando, harán
podría
el paseo
ser,
y volverán, ¿no? Lo que pasa, lo que decía la Silvia, muchas veces cuando están allí en exposición se produce como un efecto zoológico, que va la gente, le va dando chuches,
sí,
chuches, chuches, claro, el otro
y
día...
Y las personas, al público, así
claro, están. Claro, la gente, no sé por qué, pero también pasa en el refugio, que a veces la gente dice, ay, mira, pobres, y vienen con una bolsa...
Están abandonados, desnudridos.
Sí, y vienen con una bolsa de pan duro.
Ah, perfecte, molt
sí,
bé.
Sí.
Això és...
Entonces, bueno, muy bien para las palomas, ¿no? Pero eso pasa todavía.
Para las palomas...
Bueno.
Tampoc.
L'Ajuntament dirà, no.
No, la senyora Esteban ens
el
diria,
problema que
no?
No, no.
En tot cas,
pero claro,
sempre pinso.
Primer de tot, a mi m'agradaria saber, Marcelo, aquests animals s'han d'escollir, no? Abans, qualsevol animal...
Bueno, generalmente los escogen... La gente que está encargada de los cuidadores escogen perros que sean posibles candidatos a adoptarse y bueno, luego hacen como una lista de posibles candidatos y esos perros
se la deuen pasar a tú.
Exactamente, no pasan. Entonces, lo que la protectora tiene que asegurar es que siempre que lleva un perro a un evento es que el perro esté en excelente condición, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad. Y si tuviera alguna enfermedad, que no esté exento, que se sepa, ¿no? Que, bueno, mira, que hay un perro que tiene, no sé, una enfermedad hormonal y tiene que tomar una medicación, pero bueno, el perro hace una vida completamente normal. Bueno, lo que sí tenemos que procurar es que ninguno de estos perros tenga ninguna enfermedad contagiosa a las personas. Por ejemplo, la sarna o...
Carai, home, i tant.
Sí,
important,
sí, hay
això,
mucho.
Perquè pot ser un... que succeeixi després una situació d'aquestes desagradables.
Garrapatas, las garrapatas son transmisores de enfermedades hacia las personas. Bueno, pulgas, por supuesto, que está de más que no deben tener, hongos. Y bueno, y la legislación es un poco extraña en esto, ¿no? Porque a pesar que no, la vacuna de la rabia, que ya hemos hablado alguna vez, no es obligatoria, pero sí obliga a los refugios, cuando un animal sale del refugio, hacer un evento cualquiera y luego va a regresar al refugio que este animal está vacunado, tiene que estar vacunado de la rabia.
Ajá,
y esto, caray. Bueno, tiene su lógica, porque claro, si tú sacas un perro y le pasa algo al perro, no sé, lo muerde un perro con rabia y luego vuelve al refugio, es como, es una bomba de relojería aquello.
Claro, imagínate qué podría suceder en el refugio.
Y claro, podrías tener una epidemia de rabia. Con, exactamente. Así todo, que no hay rabia, no hay casos, pero bueno. Puede pasar que justo venga un perro en tránsito desde Marruecos a Francia escondido en un coche, tenga un accidente, el coche se escapa el perro, bueno.
En aquell moment està l'espam fent la desfilada. Poco,
exactamente.
I poden passar aquestes coses.
Entonces, sempre como prevención, es una pequeña, bueno, una vacunación de la rabia y ya está, se vacuna y así no hay, estamos todos protegidos ante cualquier, cualquier evento.
Clar, i tant. I a nivell, doncs, a mi m'agradaria parlar ara també amb en Jaume perquè ens donés la seva opinió de fins a quin punt aquestes desfilades, per exemple, aquesta desfilada de la Fira de l'Arbre, si pot perjudicar o, al contrari, pot beneficiar els animals i quines situacions, si aquesta fos beneficiosa, suposem, no ho sé, la resposta, serien les que sí que podrien afectar els animals. No sé, com un plató de televisió, de cinema...
Mira, aquí tindries que... hauries de tenir en compte dos factors. Un és quines activitats faràs, és a dir, a què exposaràs a l'animal, i l'altre és quin tipus d'animal anirà a aquestes activitats. Jo et posaré un exemple que sempre es posa, no? Que allò que és estressant per un animal no només depèn d'allò que fas, sinó de la percepció que té aquell animal del que està passant. I aquesta percepció pot ser diferent amb un gos o amb un altre. Un avió. 100 persones poden pujar a un avió, a lo millor la meitat ni fu ni fa, 25 els hi encanta i disfruten del vol, i hi ha 25 que ho passen fatal. És la mateixa activitat, però cada persona la viu d'una manera diferent. Als animals els hi passa igual. Llavors, què és el que hem de fer? Doncs el que hem de fer és, per una banda, fer activitats, com ja una mica apuntava la Sílvia, fer activitats que siguin raonables per un gos, és a dir, no tenir-lo hores i hores i hores exposat a lo millor en un espai reduït a molta gent que no coneix, sinó fer una activitat que pel gos sigui una activitat fàcil de dur, és a dir, que pugui arribar allà, fer una desfilada, fer una petita passejada, que fins i tot pot fer, ja no és només, diries que no és només una cosa que no és estressant, sinó tot el contrari, que és fins i tot una cosa de la qual l'animal en pot gaudir, no? Perquè surt del refugi, fa una passejada, veu gent, que això per un animal...
és nou.
Per un animal sempre és bo. Per una banda, aquest seria el primer objectiu, no? Fer activitats que no siguin dures, que no siguin complicades per un gos. I això és la primera cosa que intentem fer, no? No fer-les massa llargues, no exposar-los a segons quines coses. I la segona cosa que hauríem de mirar és quins dels nostres animals estan millor preparats per enfrontar-se a una situació doncs, que pot ser potencialment estressant per un gos, imagina't que té por.
Clar, això és molt complicat, perquè esteu dient que primer els cuidadors, imagino que tots volen intentar posar en aquesta desfilada els gossos que més ho necessiten, segurament perquè tenen més possibilitats a l'hora de desfilar doncs, de trobar una família. Però clar, després han de... Després d'aquesta primera tria, en Marcel ha de decidir si aquests animals tots poden desfilar, perquè potser hi ha
bueno, mira,
que
sí que no, aquí creo
i després
que...
quins d'aquests
aquí podies dir que ho
poden fer front. Per tant, al final s'acaba reduint bastant.
El que hauries d'eliminar, una mica diem, el que hauries d'apartar d'aquest tipus d'activitats són gossos, per exemple, fonamentalment gossos que tinguin molta por, o que tinguin por, o que puguin ser animals fòbics a qualsevol de les situacions en les que es trobaran. Per exemple, que siguin animals que encara tenen dificultats per trobar-se amb molta gent desconeguda al mateix temps, animals que tenen dificultats amb lo millor per trobar-se amb gossos desconeguts, aquests són els que hauries, en principi,
d'evitar. Que també és una llàstima per ells, perquè és contraproduent per ells, perquè podria ser una situació on realment molta gent els pogués veure i els pogués adoptar, no?
Sí.
Però clar, vull dir...
Però clar, has de tenir-ho...
Has de valorar-ho.
Sí, s'ha de valorar.
Bueno, lo que generalmente las elecciones son totalmente consensuadas. Nosotros... No tenemos ningún perro en el refugio con sarna, o si hay ahora creo que hay uno, pero bueno, entonces esto está muy, generalmente la lista que nos pasan ya está un poco, la hemos hablado y la hemos comentado antes, entonces no es que estamos, ay, este sí, este no, es un poco que es un perro
que... Penetración.
Exactamente, un perro sano, un perro saludable, un perro que no tenga mal carácter, a nadie se le ocurriría bajar un perro agresivo allí, ¿entiendes? Entonces, claro, son todas cosas que...
Sembla obvi, però pot ser...
Jo t'he de dir una cosa, que realment en aquest tipus de... La veritat, una mica el que deia el Marcelo, no? Amb comportament, el que ens passa realment és que, francament, hem de fer poca feina. en aquest particular, perquè la veritat és que la selecció que fan ja tant els cuidadors com la cap de cuidadors, de la gent que està en contacte dia a dia amb els gossos, la veritat és que ens donen unes llistes, ens donen, ja fan una preselecció, els candidats que ens proposen, doncs realment són animals que compleixen perfectament el requisit.
Són animals que ja llevan tiempo en el refugio, que ya los conocemos, hemos hecho un seguimiento, hemos podido observar. O sea, nadie llevaría un perro llegado ayer, o nadie llevaría un perro agresivo o con alguna enfermedad, que hay veces, no sé, hay veces hay enfermedades o hay problemas que, o heridas que dan mucha impresión o que dan, bueno, la gente se asusta, ¿no? Los perros con leishmania, por ejemplo, cuando entran al refugio, hay veces
dan
pobres. Exactamente, tienen un estado que dan miedo, entonces...
Clar, això vosaltres ho consensueu molt, però... perquè fa les desfilades, però si parlem, per exemple, d'un plató, o si parlem, per exemple, d'una pel·lícula, ara no sé si vosaltres esteu al cas, veiem la tele, sovint surten anuncis on els protagonistes de menjar, d'animal, evidentment de pinso, són gossos, són gats, fins i tot darrerament electrodomèstics, acostumen a sortir gats, ocells, gossos. Aquí,
bueno, mira, aquí
hi han empreses que estan especialitzades en aquest tema. És a dir, hi ha empreses que tenen... Mira, jo no sé si recordes un anunci que va ser molt famós a televisió, es passava, em sembla que a televisió, era de Televisió Espanyola, que era aquell anunci que, per dir-te que que la gent mirava massa la tele, hi havia un gos que feia les maletes i marxava
de
casa.
Sí, pobre, sí, ja me'n recordo molt bé.
Bueno, doncs aquell gos, bueno, vaig tenir l'oportunitat de veure la persona que el va ensinistrar, era un gos que no era nacional, era de fora, si no recordo malament, i va ser un ensinistrament, bueno, l'ensinistrament, no sé si recordes una escena amb la qual el gos es pujava en un moble i acariciava, acaronava una mica la foto del propietari abans de marxar. Bueno, això va costar mesos perquè el gos aprengués a tocar el quadre sense tirar-lo a terra, que el toqués. És a dir, que són gossos que normalment estan en mans de gent que ja els prepara específicament per treballar en aquest tipus d'entorns i per fer tasques molt, molt concretes.
D'acord, però i si parlem d'animals que van als platós sense que siguin experts?
Nosaltres hi vam anar.
Ai, Sílvia.
Bueno, però igual, claro, la Sílvia, si lleva un perro, va a coger un perro que no tiene miedo a la gente, no, porque imagínate que lleve un perro problemático,
pero,
que llega allí.
Sí, a vegades són rodatges feixucs, que poden trigar hores.
I bueno, hi ha luces, situacions
incòmodes. Però vam anar als matins de la TV3, ves?
Vau anar fa relativament poc, també,
sí,
no?
Sí, recordo que vam anar amb la Laia, ens vam endur tres gossos. Ja, el trajecte ja va ser terrible, perquè se'ns van cagar en el cotxe.
Què dius, Sílvia, mare meva?
Va ser horrorós, ja van començar a vomitar, bueno, horrorós. Sí, que ja vam arribar a les malament. Dues, que el primer que vam dir, deixeu-nos anar a un lavabo a rentar-nos, imagina't la pinta que fèiem, ni maquillatge ni nada. Després, un ja anava bevent l'aigua dels gots dels presentadors. L'altre me la vaig haver de posar sobre la falda allà, la Nina, aquella podenquita. Oi, oi, oi.
Vamos,
era agafar tres gossos de gossera i directos per a la TV3. I es van comportar encara. N'hi havia un que el vam donar amb adopció. Tots tres estan donats amb adopció. Tots tres.
Sí, va valer la pena.
Un era aquell que vam operar les cames, aquell marrón, no me'n recordo. Com es deia, Marcelo? Sí, home, sí. El Brito. Que li va salvar la vida operant-li de la columna. Es va portar força bé. Però recordo que aquell menudet que era com un beagle, no me'n recordo tampoc com es deia.
No.
Que anava controlant-lo allà, anava intentant veure allà els gots dels nois, dels presentadors.
Bueno. És tot nuevo, sí. No?
I encara sort que es van ni cagar ni pixar. Sí.
Home, doncs sí, perquè el conill...
Que jo no sé com s'ho fan.
És un plató.
És que es comportaven com a gossos.
Un plató en directe.
És molt complicat.
És molt complicat.
És molt complicat. Bueno, de fet, si us poseu al YouTube, se'n veuen més d'una... Ja no només aquí,
els
sinó a altres països. Gent que ha portat,
sí,
animals a platós i ha tingut més d'una sorpresa. I bueno, si parlem de gossos, amb gats, crec recordar un vídeo...
Em sorprenen, els anuncis amb gats, no sé com s'ho deuen fer.
Em sembla que va ser, no sé si era el Sánchez Aragó, em sembla, que va ser ell que va voler portar el seu gat a un programa que fa de televisió, em sembla que és a Telemadrid, i el gat, bueno, va fer el que era esperable. Quan es va veure allà, bueno, tenia dificultats a l'home per poder-lo agafar i que no l'esgarrapés, perquè, clar, imagina't, si per un gos és complicat, imagina't per un gat.
És que és tot un muntatge, gent, darrere les càmeres. Mira, clar, és el que veus.
No, jo per un gos encara m'ho puc imaginar, no? Però aquests anuncis del gat que va caminant tranquil·lament i que comença a menjar el pinso, i que es deixa acariciar per
bueno,
el
protagonista
de l'anunci.
Bueno, lo que pasa es que allí a lo mejor se tiran... 10 horas, ¿no? A lo mejor, o no sé cuántos intentos intentando que el gato haga esto.
Pero ¿no? Finalmente el animal debe acabar fet pols.
Bueno, pero a lo mejor lo intentan muchas veces. Y lo que sí, yo no sé, pero en otros países de Europa la legislación es bastante estricta con el tema de digamos, del abuso, porque se considera un abuso, ¿no? El
que un animal trabaja. Hay mucha gente que está en contra, sí, sí. D'això.
A mí
que...
no fa cap gràcia.
No, no, no. Pasa que, claro, hay veces que nosotros vemos la parte bonita de un anuncio, que va, dura 20 segundos, ya está, pero a lo mejor atrás de esto hay... Claro. Puede haber sufrimiento un animal, porque puede estar, claro.
Si
sí, sí, sí.
¿Els han d'anestesiar?
Sí. Per fer què?
Per exemple, per simular un animal que esté muy tranquilo o que esté dormido.
O mort.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, és complicat. O sigui, és complicat.
Això
és
jo crec, em sembla que el Ricard Adán, sí, col·laborador nostre, intervé a vegades en filmacions d'aquestes. Ell ens ho podria explicar.
En tot cas, la vostra posició, pel que veig, o sigui, intervencions curtes, molt ben controlades, no? Sí, pot ser a prop del refugi, perquè mira que tenim gossos també a Sant Boi i...
Jo crec que qui vulgui ser actor o actriu ha de ser voluntàriament i un animal no ho demana. O sigui, si tu vols filmar un animal en estat salvatge o vols fer una filmació perfecta, però jo fer comèdia, els pallassos, si vol, les persones volen ser pallassos que ho siguin, però els animals estic en contra jo.
I com anuncies llavors un menjar de pinso?
Ah, no sé.
Bueno, puedes mirar. Yo creo que
pues al teu claro. Propi gos de casa li fas mentre.
Hay un montón de imágenes, claro, hay un montón de, yo creo, de imágenes que comedia. Si hay alguien
el 3D funciona molt bé ara.
Si alguien estuviera en la perrera todo el día con una cámara, te aseguro que hubiera que hay 50.000 imágenes que nos estamos perdiendo, que hay que son muy bonitas.
Com fan els reportatges del National Geographic, paciència, hores, han d'estar amagats, la gent
i també que deiem que hi ha gossos que sí que estan més preparats o més, en qualsevol cas, gossos que estiguin ensinistrats.
Educats de petits.
De fet, em penso que pel centre d'Espanya, potser a Barcelona o a Catalunya també n'hi ha, però sé d'un espai al centre d'Espanya on tenen de tot, tenen tigres, tenen panteres,
sí.
Tenen,
preparats per,
tenen porcs,
per pel·lícules, no?
Per preparats per pel·lícules. Sí. No. O sigui que també depèn, potser amb un bon ensinistrament no els fas patir, però és estrany.
Home, està més habituat. Com a mínim, en el cas d'un gos, per exemple, el pots habituar, pots tenir-lo habituat a qualsevol, a aquest tipus de circumstància, això sí.
Però ja un altre tipus. El gos potser seria el més...
Sí, seria el que més...
Moldejable.
Sí, el més moldejable, perquè es pot habituar perfectament a les condicions que tu li puguis posar, sempre que entri dins del que és raonable.
Mm-hmm. Els nostres tres es van adaptar bé, el plató de TV3?
No es van adaptar bé al cotxe, Sílvia.
Ah, no, el Grito cotxe... ens va fer de tot.
Això podria ser també un altre apartat que parléssim amb el...
Sí, el transport.
El transport,
oi, oi.
Parlem oi, sovint clar. Durant l'estiu, perquè és l'època on més tràfic hi ha, no? Però durant tot l'any fem moviments, mudances i ho passen malament. No sé
que
si la
hay animales que la primera vez que se suben a un coche es cuando Mamadou los recoge, ¿no? Cuando viene al centro de acogida.
Mamadou es la persona es la que s'encarrega de la recollida.
Un dia també el convidarem, Mamadou.
Claro, és que a vegades parlem com si tothom conegués la gent del refugi.
Quan suben a la furgoneta per atrar-los allí i a veces vienen traumatizados.
Vegada recordo una recollida els meus primers temps, que feia una miqueta de tot, el pluriempleo, un gos que va ser impossible pujar-lo a la furgoneta. Vam tingué que anar a buscar un anestèsic i anestesiar-lo. Es negava, un pastor alemany. No hi havia manera.
I clar, un pastor alemany
que es
negui... Tenia
fòbia a pujar a la furgoneta. Sí.
Vaja, vaja. Bé, doncs, molt interessant. A veure si va bé la desfilada del dia 21 de febrer.
Esperem, convidem a tothom que vingui.
A Mataró, molt bé. I bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Marcelo, Jaume, Sílvia, yeah. I als nostres oients també. I res, acomiadar-nos fins la setmana vinent, que amb més peluts. Vinga, adéu.
Vinga, adéu.